comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast. Benvinguts al Ningú no és perfecte. Acabat el parèntesi nadalenc, tornem a la càrrega amb un 2026 que serà un no parar de programes fins a final de temporada a mitjan juliol. Probablement esperàveu el programa sobre el final de Stranger Things aquesta setmana i així ens hauria agradat. La cosa és que ens estem fent Stranger Things a sobre, però us demanem una mica de paciència. Tant la Marta, en Paco com en Bernat estem encantats amb el final, així que, si no passa res, la setmana que ve el tindreu. Sigui com sigui, tocava posar-nos al dia amb pel·lícules que volíem analitzar. Així que us hem preparat una sessió contínua. Començarem amb One Battle After Another, estrenada als cinemes al setembre i al desembre a HBO Max. Ens acompanyaran la nostra productora, la Marta Sanz i l'Aran Bonmatí. La segona part està dedicada a Wicked for Good. En el programa 24x18 de la temporada passada vam analitzar la primera part. I per aquesta hem tornat a convidar en Miguel Ángel Parra, escriptor i especialista en musicals, que com sempre és un honor i ens fa moltíssima il·lusió tenir-lo. Per cert, ja teniu disponible a la web el programa sencer del nou cicle de ciència-ficció, fantasia i terror que celebrarem a la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola entre el 23 i el 30 de gener, amb presències com Victòria Pagès, Luis Posada, Joan Anton Català, Oriol Gilibets, Irene Pujades i Bernat de Déu, i projeccions de Tauró i Contac. Us hi esperem qualsevol dia i aprofitem per saludar-nos. Qui us parla? En la presentació i direcció del programa, l'Ignasi Arbat. Us recordo que podeu subscriure-us i escoltar tots els programes a iVoox, així com a Apple Podcast, Amazon, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A la web ningunoesperfecte.cat trobareu els canals de podcast i el blog amb les nostres crítiques de cinema. Ara també en vídeo, disponibles tant al blog com al nostre canal de YouTube @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. Per contactar amb nosaltres, ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana el començarem a Califòrnia i l'acabarem al Regne Màgic 2. Comencem.
I need to dispose of this one.
That's a kid. I don't do kids. Why don't you do it?
I can't do it. I'm busy, so who can do it?
Well, then get Eric Garrow to do it.
I don't want Eric Garrow to do it. I'll pay you double your daily rate. Get this done.
Who is it?
Willa Ferguson, age 16. Daughter of Bob Ferguson.
I got a tunnel.
I need your help, Sensei.
I anem a parlar de One Battle After Another, aquesta pel·lícula que barreja gèneres com el thriller, el gènere d'acció també, produïda, escrita i dirigida per Paul Thomas Anderson, un dels títols més importants del 2025, protagonitzada per Leonardo DiCaprio. Per parlar d'aquesta pel·lícula tenim a la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
Gràcies.
I l'Aram, bon matí. Què tal, Aram?
Molt bé, molt content de tornar aquí.
Doncs parlem d'aquesta nova pel·lícula de Paul Thomas Anderson que, a veure, fem una repassada ràpida a la seva filmografia. Fa 4 anys ens va oferir la seva darrera pel·lícula, que va ser Licorice Pizza, que de fet és la mitjana d'anys que triga entre pel·lícula i pel·lícula, és el que ja ens té acostumats aquest director, que va debutar amb Heart Eight, però no va ser fins a Boogie Nights, que per mi encara és la seva millor pel·lícula, eh? Mira que han passat anys que el van col·locar en el punt de mira cinematogràfic. I a partir d'aquí vindrien també grans títols com Magnolia, Pozos de Ambición, The Master, Inherent Vice, El Hilo Invisible, i ara doncs tenim aquesta One Battle After Another. Us agrada Paul Thomas Anderson?
Força.
Moltíssim.
Sí.
Moltíssim. Molt fan de Magnolia. Crec que va ser una de les meves pel·lícules preferides de la dècada.
Sí, jo deia Boogie Nights perquè me'n va ser tot un descobriment, però Magnolia és d'aquelles que... O sigui, hi ha escenes que les recordo senceres, no? I dius, una pel·li que ja fa molts anys que l'has vist i tal, i encara hi ha aquests grans moments que t'han quedat a la retina.
És que és una pel·lícula superambiciosa, que intenta abarcar-ho tot i ho fa molt bé. M'agrada moltíssim aquesta pel·lícula.
Molts dels seus grans títols també tenen aquests moments, aquestes escenes que també, jo què sé, des de Pozos d'Ambició, doncs amb Daniel Day-Lewis i jo què sé, L'Ull Invisible, no? Aquella sopa de bolets, aquestes coses que se't queden.
Sí, sí, m'agraden totes les seves pel·lícules, vull dir. Tenia moltes ganes de veure-la.
Alguna preferida en teniu de totes aquestes?
Per mi, Magnolia.
És que no sé si Magnolia l'he vista, em penso que la tinc
pendent. Home, sí, és la d'Anton Cruz, no?
Sí, però no sé, eh? La vas veure tu i crec que l'haig de mirar, eh?
Jo la vaig veure fa molts anys en el cinema, en el seu moment, i no sé si l'he vista a casa també alguna vegada, diria que sí, però fa temps que no la miro. Però sí, sí, és de les seves...
Sembla una pel·lícula més o menys normal, força complexa, i de cop hi ha una escena que comencen a ploure granotes del cel i tota la pel·lícula sí. Canvia completament.
Qui no l'ha vist sap que en aquesta pel·lícula cauen granotes del cel.
Clar, no és un spoiler si ha passat fa 25 anys.
No, això ja...
Ha prescrit.
Ja... I tant. I parlem d'aquesta. Què us ha semblat One Battle After Another?
Jo no sé què he vist. O sigui, és una body movie... És una pel·lícula política, és una road movie, no tinc massa clar. És un homenatge al gran Lebowski en tons polítics? O sigui, és una cosa molt estranya, però m'ha mantingut alerta, m'ha mantingut atent i m'ha interessat la història, per tant, endavant, tot i que això encara no tinc massa clar què és.
Jo crec que és com una pel·lícula episòdica, perquè hi ha parts molt distingides, molt diferenciades entre si, i que a més hi passen molts anys, no? Perquè comença a l'inici, veiem de seguida, és molt potent, no? Veiem de seguida un grup revolucionari, ara no estic fent cap spoiler, eh? Se suposa que aquesta pel·lícula adapta molt lleugerament un llibre d'en Pynchon, que és Vinland, publicat als 90, i que, mira, contestant a ara què has vist, doncs la resposta o la pretensió d'aquella novel·la i que ha volgut també d'alguna manera, jo crec, que en Paul Thomas Anderson respondre és on són aquells revolucionaris dels anys 60? On han anat a parar? I a més, com que una pel·lícula de 2 hores 40 no es pot suportar només, no s'aguanta només per fer una descripció de política d'on han anat a parar aquest moviment, aquesta gent d'aquest moviment més radical dels Estats Units, fa una cosa que és, vaig a posar-hi emoció, i un pare que busca la seva filla, un pare que cria la seva filla, i tota la resta és anant-hi afegint ingredients.
A mi és una pel·li que m'ha agradat molt el guió. És a dir, crec que el guió és bastant imprevisible. M'ha anat sorprenent, no sabia per on em sortiria el director.
No, però ell ja el tenia escrit, eh?
Sí, ell sí, però clar, jo no. Jo com a espectador no tenia ni idea i a cada moment m'anava sorprenent. I això que deies tu abans, Aram, a veure, no sabies què veies, però l'has definit perfectament, perquè crec que barreja un munt de gèneres. És a dir, i segurament em sembla que ho ha dit el propi director, que és la seva pel·lícula que conté més acció junta que si agafes totes les seves pel·lícules juntes, o sigui, perquè no és un director que el gènere d'acció digui amb el treball i massa, no? I aquí sí que hi ha grans seqüències d'acció, es podria qualificar de thriller potser també pel seu plantejament, però és que també té moments de comèdia, té moments de sàtira, de paròdia, té moments dramàtics bastant durs i pesats, vull dir que combina moltíssims gèneres en aquestes 2 hores i 41 minuts que dura la pel·lícula, però a mi no se m'ha fet gens llarga, m'ha passat com un sospir. I jo, per definir-la, agafaria doncs aquell mem, no?, de Martin Scorsese, Absolut Cinema. Doncs crec que aquesta pel·li, per tots els motius possibles, és Absolut Cinema. O sigui, que està collonudament realitzada, o sigui, em sembla pràcticament perfecta cinematogràficament.
M'agrada quan Leonardo DiCaprio, a més, interpreta un personatge que trenca motllos, que sembla dramàtic però té grans tons de comèdia. Em fa pensar una mica en el protagonista de Lobo de Wall Street, saps? Que és un personatge com molt seriós, però al mateix temps és una farsa tot plegat. Doncs aquest em fa pensar una mica en això, en un gran Lebowski amb ideals polítics.
Entenc que el Gran Lebowski et ve a la ment per l'escena de sofà i cervesa i...
I perquè es passa tota la pel·lícula, o sigui, tota la segona part de la pel·lícula amb un batint. Sí. A veure, quadros corrent d'un costat a l'altre.
La segona part de la pel·lícula, Aram, vols dir a partir de la mitja hora de pel·lícula, no?
O sigui, sí. Quan queda, tres quarts, exacte.
Quan queden dues hores, sí. 40 minuts de pel·lícula, és la segona part de la pel·lícula.
Sí, sí, sí. La primera part és més curteta, la segona és més llarga.
Que això ho han explicat tots dos, en Paul Thomas Anderson i Leonardo DiCaprio, que en principi la bata aquesta de... El barnús aquest de després de la dutxa, que porta a tota hora, havia de ser un ponxo. Però, no sé, pel camí es devien provar això amb la cueta que porta Leonardo DiCaprio i amb aquest aspecte una mica deixat, força deixat, i va agradar i, mira, va quedar així. I és veritat que a mi em fa patir... En certa manera, vull dir, perquè és una d'aquestes coses són els meus malsons, no? Que és sortir al carrer amb roba d'anar per casa o de roba interior o roba que ningú t'ha de veure pel carrer. Saps què vull dir? No pots anar
amb
al carrer.
Amb ell li és igual. Jo crec que està en aquest punt de deixadesa personal que li és igual, no? Per això suposo que aquesta referència al nota de Gran Lebowski, no?
Mm.
A
és veritat
que es passa, té una certa addicció a la marihuana. O sigui, sí,
una certa.
On són els revolucionaris, sí, dels 60, doncs sí, estan tirats en un sofà fent porros, bàsicament.
És el que li ha quedat. Mm-hmm. Vull dir, el més frívol, que això que acabo de dir és frívol, però és, és aquesta paròdia de... Què t'ha quedat a tu del moviment revolucionari, de tot allò que vas fer, no? Doncs mira... Està aquí i sense mòbil, sense connexions, sense... Li han preguntat a Leonardo DiCaprio com es va documentar per poder desenvolupar el seu personatge, no? Perquè tampoc és... Trobo que és dels potser més complicats, que papers més complicats que ha fet, perquè a més va evolucionant dins de la pel·lícula, en certa manera. I diu que de dues maneres. Una, va llegir el llibre Days of Rage de Brian Burrow, que és un ex periodista de Wall Street Journal i ex corresponsal de Vanity Fair, que en té uns quants d'escrits. Aquest no l'he mirat i no està traduït, i és una explica com hi ha l'FBI, com aquest moviment clandestí radical es va gestar i als anys 60 i com va evolucionar, no? Que aquest ja ha servit prou. I l'altra cosa és que va acabar de fer el ramat, no?, la cirereta al pastís, quan va anar a la ciutat aquesta d'Eureka, al nord de Califòrnia, on es veu una comunitat de hipnecs, que és una suma de hippies i rednecs. I allà va veure que eren Bob. Allà va veure molts de Bob.
Està bé, jo. És per anar fent excursió un dia, aquesta comunitat.
Però
és,
he vist fotos de la ciutat, és molt bonica.
Sí, sí, la seva gent també...
A més, home, la seva gent és fantàstica.
Pintoresca, pintoresca.
I segurament molt acollidora, a més, està allà a la costa.
Sí, això sí
a
que ho tenen,
costa.
Es veu,
Sí, vull dir, bones vistes, bon aire de mar, i tenen arquitectura victoriana, vull dir que és una barreja tot curiosa.
Doncs va, anem ja a la part amb spoilers, aquest One Battle After Another... I m'agradaria parlar del pròleg, aquest pròleg doncs, que esmentaves abans, que, o la primera part de la pel·lícula, segons l'Aram, on se'ns presenten, ja n'hem parlat una mica, però vaja, ens queden coses de les quals parlar, tota una sèrie de personatges o que va de dibuixar aquest triangle, no?, de protagonistes que tenim en aquesta primera part, que està format pel personatge de Leonardo DiCaprio, en Bob, encara no es diu Bob, però és això, serà en Bob que coneixerem després, la perfídia, que és aquesta revolucionària que protagonitza Tiana Taylor, i el Sean Penn, que és el militar que els va al darrere, i que entre els tres dibuixen tres personatges absolutament increïbles, gairebé de dibuixos animats, divertits, patètics i, no sé, tot alhora, no? És a dir...
Però també hi ha crueltat.
Molt, molt, molta crueltat i molta mala llet. A veure, què en podem dir d'aquesta part? Perquè no hem parlat gaire del personatge de perfídia. De fet, no n'hem parlat gens.
Que ja el nom...
Sí,
ja,
sí.
En fi, ja posa sobre una pista. Ella m'agrada, O sigui, és... No és que empatitzi com a, els trets personals que té. És un personatge, jo sempre distingeixo. Però m'agrada molt com a líder d'un moviment que es diu el French, no? És aquest grup, no? Aquest grup radical French 75, que ella no li importa fer servir armes, fer explotar coses, porta la veu cantant, vol ser l'heroïna de tot plegat, es queda embarassada i aquesta imatge que l'hem vista amb el fusell i disparant i amb la panxa veient embarassada, doncs em sembla...
Bueno, és una de les imatges de la pel·lícula, no? Aquesta, disparant el fusell amb la panxa, mostrant la panxa embarassada.
Potser em sembla trencar més estereotips, més fronteres que no pas altres coses que fa, però està, per suposat, fet expressament per dir que aquesta dona embarassada també dispara i els seus ideals no els abandona mai. És aquesta revolucionària fins a la medul·la, fins al final, fins que es mori en el seu cantó, els li és igual, i al final doncs ella apareix, la criatura li dona molt amablement a la seva parella, en en Bob, perquè la cuidi, perquè per la seva feina no pot arrossegar una criatura.
Sí, té una energia caòtica i al mateix temps això que dius de que no traeix els seus ideals, jo crec que els traeix constantment. És una mica marxista en el sentit de Groucho Marx, de si no me gustan mis ideales tengo otros. Quan li convé, canvia completament d'ideologia i és l'única que realment es pren, això sí, la revolució seriosament, perquè els altres s'ho agafen com un joc. I això es veu a l'escena de l'atracament en el banc, abans de que tot se'n vagi a la porra. Saps? O sigui, que quan hi ha el tiroteig, els altres es queden mirant-se amb cara de, ostres, això va de debò.
Va de debò.
No és un joc, sinó que realment ara ens n'adonem del que estem fent i de les conseqüències que pot tenir. No és un joc perquè hi ha vides humanes en risc, com es veu en aquella escena. I el personatge de la perfídia, a mi em sembla això, bàsicament immadur, irreflexiu.
Sí, perquè...
No es para en cap moment a plantejar-se les conseqüències dels seus actes.
Que va, al final...
Només és tirar endavant i fer-ho explotar tot.
Al final és ella que els acaba traint, vull dir, que acaba desvetllant qui són tots i entra aquest programa de protecció de testimonis i ja l'has vist a prou. Vull dir que ja està.
El que volia dir és que ella la seva revolució la porta fins al final, vull dir...
I... Home, és que el DiCaprio està allà, jo crec, perquè
no
sabem gaire del seu passat, però està allà per divertir-se, perquè és que ni revolucionari. Està allà per tirar els focs artificials a fora de les presons per distreure, perquè el tio no en té ni idea ni de disparar.
Jo crec que ell està allà perquè vol fer alguna cosa distingida, és a dir, que amb la seva vida ell vol participar-hi, però... Matar,
però em
dóna
la sensació que és un personatge que està avorrit, que no sap què fer i ha acabat aquí com podia haver acabat a qualsevol
per
altre lloc.
Per conèixer gent, en comptes d'anar a un grup de lectura...
I el... doncs... Sí, doncs ha acabat aquí, al final...
A un grup de revolucionaris.
S'ha enamorat de la perfídia aquesta, per això hi continua, perquè si no jo crec que segurament ja hagués marxat i com que tampoc té una gran capacitat per fer res, doncs li diuen, tu queda't aquí, tires els coets i nosaltres ja farem.
És una mica Roper, eh?
Però no és fàcil. No és fàcil, ser el demolidor de l'equip, o que s'encarrega de fer explotar les coses. Em sembla una part molt complicada, perquè si ho fas malament se'n va tota la porra. I el tio que està és enamoradíssim, per no dir-ho amb una paraula que després em retallaries del programa.
En tot cas, ells formen part d'una cèl·lula que atacava presons d'emigrants a la frontera de Mèxic, no? Aleshores, doncs... muntaven aquests ciris al cantó de les presons i els perseguien, i els persegueix doncs aquest militar que no sabria com definir, aquest Lockjaw protagonitzat
coronel.
Per Sean Penn, que ja d'entrada ja... O sigui, la primera escena que té és com... Realment no vas bé.
Jo crec que és un retrat fidelíssim i realista de com són els militars que s'ocupen de perseguir els estrangers als Estats Units.
No
és
ho
que
sé. A veure, aquí,
són així. Aquí n'estic seguríssim.
No, sí, però a veure, aquí fa una caricatura de tot aquest personatge, perquè, clar, que s'exciti sexualment veient la persona que ha de detenir i que la idealitza fins a l'extrem de jo la vull capturar... no per capturar-la, sinó per a veure si puc mantenir relacions amb ella. O sigui, i bàsicament aquest és l'objectiu del personatge del Lockjaw. Poca cosa més.
Cas. És un pertorbat, però és que són així. Estic segur que són tots uns pertorbats. A has de ser una mica per dedicar-te a perseguir persones com si fossin animals.
Exacte. Em va recordar els esclavistes, no? Els blancs esclavistes.
Sí, sí, sí.
És que em va recordar això. Per sí, tant, perquè... a mi no em sembla una caricatura, em sembla un retrat de... Sí que és veritat que potser el focus està amb ell bàsicament a soles, no? Perquè la interacció amb altres militars és escassa, perquè tampoc donaria, per tant, la pel·lícula i no es tracta d'això, perquè a més es tracta d'una tensió sexual, perquè no hi ha més, entre la perfídia i ell. Que al final ella també dius, ostres, el vols vexar, humiliar, i alhora te'n vas al llit amb ell, no? I ell... sent aquesta pulsió per ella i alhora també li agrada sentir-se humiliat. Bueno, això és sado, no?
Diguéssim. Sí, sí, sadomasoquisme sí. Pur i dur. És com...
Això em sembla la part més acceptable d'aquest personatge. Tenir una parafília, no crec que hi hagi cap mena de problema, mentre sigui consentida per part de les dues parts.
Sí,
escolta,
sí.
Pues
bueno, se suposa, el que veiem passa... és que sí, no? Que...
Sí, el que passa que és una altra demostració de que ella és una irresponsable i una immadura.
Per cert, això que deies, Marta, sí, té sentit perquè la lletra que es fa servir, en aquest cas, pels revolucionaris com a contrasenya, pertany a un poema i una cançó d'alliberament negre que és La revolució no serà televisada. Aleshores, doncs, sí que hi ha una certa relació en aquest tema que comentava. I no sé si voleu comentar alguna cosa més d'aquest pròleg de...
No, que en el personatge de Leonardo DiCaprio, quan va a casa d'ella, no? Que hi ha la seva família, no? La mare, no? No hi ha la mare, hi ha la família de perfídia, no, el veuen com el gendre que no volen tenir, o sigui, no l'accepten, em fa molta gràcia això. És, no? És com ella és una tia forta i tal, a ulls de la família, eh? I ell és bueno, una mica un papanates, no? Una mica un...
Sí.
No sé, un mitja merda, diguéssim, eh?
Sí.
Sí, tu... és una mica... Adivina qui em viene a cenar esta noche.
Però al revés.
Sí, però al revés. O sigui, com la versió recent, el remake que van fer fa poc.
Ah, val. No l'he vista, aquesta.
Bé, en tot cas, quan la perfídia sigui atrapada, entri doncs, en aquest programa de protecció de testimonis, acabaran caçant i matant fins i tot alguns d'aquests revolucionaris... Mm. I la nena que han tingut amb Leonardo DiCaprio doncs, se la queda ell i se n'haurà de fer càrrec doncs, ja fins al següent pas de la pel·lícula que ens trobarem 16 anys després.
Que sempre és aquell, suscita aquell comentari de prou bé que ha sortit la nena per ser criada com està criada i filla de qui és, no? Mm.
Aquí sí que ja veiem aquell Leonardo DiCaprio convertit en el Nota, no? Que dèiem ara, totalment, allà al sofà, mirant la tele...
Mm-hmm. Però poca cosa més, perquè, clar, no pot tenir telèfon, no? La nena té prohibit tenir un telèfon mòbil per si la rastregen... I, clar, tot això ella ja ho sap, perquè li ha explicat, perquè això s'ha d'explicar aviat, que si no t'enxampen, però, clar, ella té 16 anys i fa la seva vida d'adolescent amb els seus col·legues i vol anar de festa... Però,
clar, el tio encara té aquesta cosa de que ens estem amagant, ens estan buscant, t'has d'amagar, no la deixa tenir telèfon mòbil, sí, sí. És a dir, la té totalment...
Aquesta paranoia...
Protegida.
Clar. T'ha de donar la impressió com a filla que el teu pare està paranoic per culpa de la marihuana, saps? Que és un fumet
amb deliris. Ella li retreu, no? Ja estàs bevent... Hi ha certs moments que això ja ho hem vist repetit en altres pel·lícules, que és ella qui cuida d'ell. La filla de cuidar del pare.
Sí, és una mica com a Task, no?, a la sèrie.
Sí.
Bé,
sí.
Però jo crec que en fi, inclús bastant més en aquesta pel·lícula, no? Perquè...
Sí, perquè com a mínim a Task el progenitor té feina.
Bueno, I allò aquí... és fruit d'unes circumstàncies molt concretes. En canvi, aquí és com que dona la sensació que durant 16 anys aquesta nena s'ha criat sola.
Sí.
Saps? Vull dir que el pare no ha estat mai...
I també vesteix de forma peculiar. Fa unes fa unes combinacions molt úniques, no?
Sí, sí. Per cert, aquest DiCaprio, que està mirant una pel·lícula en aquest punt, que és The Battle of Algiers, que és una pel·lícula italo-algeriana sobre la guerra d'Algèria. com a curiositat, no? Que és la pel·li que mira... Que, per cert...
Més mira clàssics.
Sí, sí, no, no passa d'això. M'ha encantat, eh? O sigui, el DiCaprio, hem de dir, per mi, fa una interpretació excel·lent, potser una de les millors de la seva carrera, i a vegades, o sigui, sol fer papers bastant dramàtics i poques vegades amb aquest punt d'humor o de sàtira o de... No? I aquí li hem vist aquest punt i trobo que ho fa molt bé, ho ha tret molt bé, i m'ha encantat.
Ah, és quan està millor, trobo, quan el seu personatge té un toc còmic, també. Una mica com a Once Upon a Time in Hollywood, saps? Personatges derrotats, però al mateix temps que tenen certa gràcia. O el Lobo de Wall Street.
Sí, sí, sí. No, no, és que de fet tot el càsting, o el Sean Penn que comentàvem ara, que és un personatge absolutament repulsiu, i ell ho fa de meravella, perquè és que, a més està caracteritzat perfecte, o sigui, és que, no sé, no t'imagines a ningú més també fent aquest personatge, no? Perquè és que crec que el retrat que fan és absolutament extraordinari.
A mi em va recordar una mica Terminator, perquè no acabava de morir.
Bueno, però això ve més endavant.
Sí, però la manera que té de caminar... És
sí,
que ara
és molt robòtic,
la
sí.
La manera que té de caminar... Mm. O molt robòtic de... o molt castrensa, no? Però, en fi...
Per manera rara de caminar la del Lockjaw.
Què li passa a aquest home?
Sí, sí,
sí, sí, això parlàvem.
Doncs que està entrenat, aram. Vull dir, està entrenat per caminar així. És molt més ruda, molt més masculí caminar així una mica xarrancat i, no? I quasi amb els moviments de braços acompanyant-se, no?
Té un toc de John Wayne, no?
Sí,
però
sí.
John Wayne a pas ràpid.
Una mica vaquer, sí.
I bé, i una de les, sense deixar el personatge, una de les coses també crec que bastant divertides que presenta la pel·lícula per la sàtira, com ho presenta, és aquest Christmas Adventures Club.
Ai, per favor.
Aquesta secta tipus Illuminati de molt de dretes que governa el país a l'ombra.
Bé, però això és, jo crec que ve d'aquesta... teoria conspiranoica o conspiranoide del que existeix, no? Del canon o quanon o una cosa així, no me'n recordo exactament, que diuen que són 5 persones que dominen el món, no? I que el que
estan
fent
és... Veure, aquests no deixen de ser penya del Ku Klux Klan.
Exacte.
Però...
Sí,
no cal,
bueno,
no cal buscar-li més històries, és el clan. És el clan del segle XXI.
I aquests també, vull dir, no...
Però no cal que es posin el cucurutxo, és a dir, són com els Illuminati perquè ningú sap qui són i estan amagats en un búnquer i tot tenen allà una parafernàlia i tota una cosa, però vull dir...
Estan unes són... oficines amb un penthouse, amb un...
Bueno, però, però quan el... Per exemple, quan el criden amb ell, el criden allà en un búnquer que sembla el Superagente 86, no? O sigui, quan s'hagi d'entrar allà dintre i tal.
És part de la comèdia, també, no?
Clar, clar, clar. Però és,
a més, aquest... És que a mi arriba un punt que, tot i el malparit que és aquest coronel, Lockjaw, penses és que se l'estan rifant i no se n'adona... O sigui, és tonto. És que és... És que no hi arriba. No.
Perquè, clar, Aram, tu que l'has vist més recentment que nosaltres, quan el volen recaptar amb ell, o sigui, li diuen clarament... És que ara no recordo exactament si li diuen així de clar o és que ell ja busca la manera de tapar el fet de que hagi mantingut relacions sexuals amb una dona negra, no? Que és el que ells volen saber.
Això li pregunten a ell directament.
Que sí?
I ell ho nega.
Ja, ja.
Si ha mantingut relacions interracials. I ell diu que no. I clar, després decideix engegar l'operació tapadera i si
clar.
Hem de rebentar-ho tot, doncs ho rebentem tot.
Bueno,
terra cremada.
Clar, ja té la sospita que, a més, la filla de perfídia pugui ser filla seva. O sigui, la sospita hi és. Ara falta...
Sí, sí.
És l'únic que el podria, diguéssim, delatar. Realment, doncs, d'aquesta mentida i que no pogués entrar en aquesta societat supremacista, no?, que li han proposat, doncs, d'integrar-se.
És un xitxarel·lo dins d'aquest club.
És que són xitxarel·los molt perillosos i amb molt de poder, que poden ordenar una ràtzia a una ciutat i fotre en l'aire la vida de milers de persones. I és que estic segur que és així.
A més, contracten a un indi americà, no? Que, doncs,
sí.
Que segresta un dels de...
Sí, sí, sí.
que és el que anirà darrere tota l'estona del Lockjaw,
sí,
no? A veure què fa, perquè tampoc se'n refien aquesta gent
de la seva eficiència, no se'n refia. I jo no sé, clar, en aquesta pel·lícula queda una mica... Ara, tornem a tu, que l'has vist fa poc, una mica difús, tot plegat, de qui governa. O sigui, qui governa aquí, aquests Estats Units, d'aquesta mena de distopia molt propera a la realitat?
Jo crec que no sabem qui està en el govern, però està clar que qui governa és la ultradreta més radical. Almenys a la zona aquesta de New Mexico, El Paso, i on està ambientada tota aquesta pel·lícula. Qui hagi en el govern és igual, perquè ells no crec que els importi gaire, saps? Ells segueixen, ells tenen la seva societat, les seves normes i la seva manera de fer.
Correcte.
Sí, perquè a més sembla que també tenen poder sobre les fronteres, no? Amb Mèxic, vull dir que tenen màfies, tenen contactes perillosos per tot arreu, que els hi fa la feina bruta, però és que aquí el que sorprèn és que per acabar i rematar la feina se n'hi va un d'ells, sense cap pudor, i agafa l'arma i va al cotxe i va perseguir aquest en Lockjaw, no? Que per carregar-se'l.
Perquè al final, si vols una feina ben feta, l'has de fer tu mateix.
Tu mateix, sí, sí.
I com diuen, no te'n pots enfiar del Navajo perquè és de sang impura i aleshores has d'enviar un blanc de pura raça.
I ja tenim el final finalíssim de la pel·lícula amb el personatge de DiCaprio i la seva filla i allà, doncs, ja relaxant-se, no? I deixant que acudeixi a una manifestació, no? Agafant el llegat aquest revolucionari, podríem dir-ho d'alguna manera, però ja més actual, no? Perquè al final la nena només vol anar a una manifestació a Oakland, no? Em sembla que diu. Doncs, doncs això, dius, va, vés. I bueno, veus com es va relaxant també el personatge de DiCaprio. Perquè amb els amics, al principi de la pel·lícula, els ha fet una intervenció d'aquestes de pare sobreprotector que...
Sí, sí, sí. Molt revolucionari, però...
Paranoic, pare paranoic.
Però sí, però poca llibertat a la filla.
Bueno, veiem que hi ha hagut una evolució amb el personatge d'aquí
al final. A més, fa gràcia perquè això crec que ho compartiríem tots els pares adolescents. Està molt, molt anys llum de la seva filla. O sigui, per més que has volgut tenir-la controlada, se t'han escapat milers de coses. I em fa gràcia quan obre la porta i intenta de dir tu qui ets, què vols a la meva filla, on aneu... És boníssim.
I li acaba donant la carta, no?, també, de la mare.
Sí, sí, sí.
Sí. Vale, per començar, la filla havia amagat que té un telèfon mòbil quan el seu pare li havia prohibit de sempre. Clar, que per això l'enganxa.
La localitzen.
És que, heu de fer cas als papes, nenes. Feu cas als papes. Si us diuen res de mòbil...
I és veritat, ara m'has fet recordar, ara, que a l'institut els militars hi van i comencen a interrogar tots els adolescents, tots els companys de classe de la Willa, d'unes maneres que penso, però que hi hagi un adult present, perquè és això. Vull dir, no hi ha cap garantia, no hi ha cap dret, no. És un món totalment bueno, militaritzat i amb tots els drets aixafats.
Sí, doncs, sí, és exactament així.
Molt bé, tenim aquest One Battle After Another. No sé si voleu afegir alguna coseta més abans d'acabar.
La recomanem, no?, perquè dintre de tot és divertida. És una crítica política, però té gràcia. No és una tragèdia, no és un drama, és... I acaba bé.
Sí.
Bueno, la recomanem després d'haver fotut aquí 1000 spoilers, també, però bueno.
Bueno, però ja segurament, o sigui, ja ha passat per cinemes, ja la teniu a HBO Max, per tant, escolta, qui no l'hagi vista encara és perquè no ha volgut veure-la, eh? Perquè ara ja sí que tenim totes les facilitats del món per gaudir d'aquesta pel·li.
És una bona pel·lícula i avui dia que hi ha tanta oferta i no saps què triar, doncs trieu aquesta, que ho passareu molt bé.
Doncs fins aquí aquest One Battle After Another i bé, fins d'aquí 4 anys a veure la següent, no?, de Paul Thomas Anderson.
No sé, ara descansar.
Això si esteu
mateix.
Impacients, recupereu Magnolia.
Ah, sí, sí.
O
sí,
Boogie
sí,
Nights.
Sí, sí, qualsevol...
Boogie Nights potser sí que... Però clar, ja fa tants anys.
Bueno, escolta, però són molt bones pel·lícules, vull dir que...
Sí, 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 poden recuperar.
I tant, cap problema. Doncs vinga, ho deixem aquí, una forta abraçada.
Apa, fins aviat.
Fins aviat.
Elva Withrop, I know you're out here. Just come in before the monkeys spot you.
Whoa! There's no going back. This is between us, the wizard and I.
The Wicked Witch can't elude us forever.
Sembla mentida, però ja ha passat un any des de l'estrena de Wicked, que ens ha arribat la segona part d'aquesta pel·lícula, Wicked Part 2, o Wicked for Good, després doncs, ja parlarem de tot plegat, que és la seqüela d'aquella pel·lícula del 2024, que en aquest cas adapta el segon acte d'aquest musical teatral del 2003 de Stephen Schwartz i Winnie Holzman, que, recordem, està basat lliurement en la novel·la del 1995 de Gregory Maguire, que era una reimaginació de la novel·la del 1900 del Màgic 2 de L. Frank Baum i també de la seva adaptació cinematogràfica del 1939. Déu-n'hi-do, eh? Però jo crec que era necessari recordar totes aquestes dades. Per parlar, no ens hem volgut perdre que tornés a fer-ho, tal com ho vam fer amb la primera pel·lícula, en Miguel Ángel Parra, autor d'un grapat de llibres que vaja, des de Miércoles fins a les dones de Star Trek, i bé, absolutament de tot, i expert també en musicals, i per això ens agrada moltíssim, entre altres coses, tenir-lo aquí. Què tal, Miguel Ángel? Com estàs?
Doncs molt bé, aquí estem. Què t'expliques?
Ha passat un any, eh? Sembla mentida que era ahir que estàvem aquí tu i jo comentant...
Sí, sí, a mi se m'ha passat molt ràpid, però últimament és que tots els anys volen tu, o sigui que no...
Ja, perquè dèiem aleshores, ostres, ara un any, esperar la segona part i tal, però bé, finalment ha arribat. Jo em pensava que hauria desconnectat bastant o que em costaria tornar-me a situar, i la veritat és que no em va costar gens, potser perquè també la història doncs, era senzilla, ja sabies on acabava, i me vaig enganxar bastant ràpid, no? Vull dir que tampoc aquesta espera d'un any se m'ha fet molt dura.
No, no, més que res al seu moment, que clar, se t'acaba la pel·lícula en un moment molt clau, no? Que et deixen... No és que sigui una segona part a l'ús, no? Sinó que es queda una part de la pel·lícula que no veus, no? Perquè, com vam explicar al seu moment, l'obra de teatre és a l'acte 1 i a l'acte 2, i aquest és a l'acte 2 de l'obra de teatre, no? Això sí, per veure-la cal haver vist la primera pel·lícula, perquè si no, no t'enteres de res.
En aquest cas sí que és imprescindible. I bé, ja parlem, et pregunto que em facis una mica de crítica o impressions generals de què t'ha semblat aquesta Wicked Part 2.
A mi m'ha agradat bastant, però clar, a mi m'ha agradat el musical. Jo entenc que hi ha gent que li hagi costat, sobretot aquesta segona part. El que em sobra una mica, però que ja em sobrava la primera part i aquesta potser una miqueta més, és l'excés de CGI, no? O sigui, hi ha tants animals digitals i tants decorats digitals que al final em bafa una mica. Tot i que també hi ha molts decorats que com vam explicar el seu dia, eren reals, no? Estaven allà. A banda d'això, doncs clar, a mi m'ha agradat, però crítiques que he sentit que no estan d'acord amb mi, és que clar, les cançons, quasi totes, menys un parell que s'han fet expressament per la pel·lícula, doncs són reprisos de la pel·lícula anterior, o sigui que són cançons i melodies que ja han escoltat, que no són noves, i els personatges, doncs clar, no són tan divertits com a la primera pel·lícula, perquè el segon acte és la part dramàtica de la història. Doncs clar, hi ha gent que li ha decebut una miqueta aquesta segona part. A mi no m'ha decebut perquè crec que és el desenllaç de la pel·lícula que vam veure l'any passat, no? Però sí, entenc aquestes crítiques, no?
Jo, la veritat, com que la primera part tampoc, diguéssim, em va agradar, eh? Vull dir que és una pel·li correcta, li veig més o menys els mateixos problemes, és a dir, per mi és d'aquelles pel·lícules que el que feia bé la primera ho continua fent bé aquí, el que feia malament la primera doncs aquí doncs continua sense funcionar, és a dir, tampoc li veig massa diferència respecte a la primera. T'ho dic perquè també hi ha hagut com una mena de reacció de que aquesta segona és pitjor que la primera. Jo no ho he percebut així, ho dic de gent que potser li va agradar molt la primera, aquesta segona no li agrada tant i és com que, saps? El que jo li veig és que Li falta una mica, que podia haver estat una pel·lícula molt més rodona o molt més ben feta si hagués estat una sola pel·lícula, no? Que de fet això ja n'havíem parlat l'anterior vegada. Crec que és una oportunitat perduda i jo li tinc aquest problema que li continuo veient en aquesta segona, no? Però tampoc li veig aquest decalaix tan gran entre la primera i la segona com part de la gent sí que li ha vist.
Sí, no, jo penso igual que tu. Tu vas comentar que et semblava que algunes parts de la primera part estaven allargades o ho semblaven. A mi no m'ho semblava, crec que estava bé. Aquí sí que potser hi ha, a la segona part, escenes, perquè clar, el segon acte dura 50 minuts i aquesta segona pel·lícula dura 2 hores 30 o més o menys. Llavors, clar, aquesta part doncs s'ha d'allargar i sí que es nota una miqueta, però tampoc em molesta aquesta part, no? Perquè també t'explica coses que no veus a l'obra. El que sí que pensava és que allargarien la història de la Dorothy i l'Espantaocells i l'Home de Llauna i el Lleó, que el musical de teatre no es veu. I no, t'ho deixen tal qual és el musical de teatre. Això veus quatre pinzellades i veus el que està passant a l'altra banda de la història, el que no veus a la pel·lícula del Magic Dove. Mm. Però bueno, a mi em va agradar la pel·li.
De fet, jo vaig sortir content tant de la primera com de la segona, eh? Però vistes ja conjuntament, és a dir, jo hagués preferit una sola pel·lícula de 3 hores, 3 hores i quart, tipus Avatar. I si vols, perquè també doncs s'ha dit, no? És que necessita una pausa perquè el Defying Gravity no és una cançó que s'ha d'aturar. De fet, ho diuen els propis autors de la pel·lícula. Tu fes com The Brutalist per un quart d'hora, 10 minuts la pel·lícula, que la gent pugui anar al lavabo i tal, i tornes a començar, no? I tens una pel·li com una obra de teatre. I al final tampoc inventis massa res, o sigui, agafa el que té l'obra i tira endavant. Jo, curiosament, el que ara tu comentaves, se m'ha allargat, se'm continua allargant més, o continuo notant més allargassada la primera que la segona, perquè tot el que deu tenir de nou aquesta segona part a mi m'interessa. En canvi, la primera part, tota la part de l'escola, jo, excepte algun moment en concret, no? com el popular o el fet de quan estan elles dues juntes i tal, sí que m'interessa, però la major part de l'escola a mi em va avorrir moltíssim i és gran part de la primera pel·lícula. I a canvi, en aquesta segona crec que va més de cara a barraca, perquè ja tens aquesta Elfaba convertida, entre cometes, la dolenta, que ella mateixa, no? Doncs es posa aquest adjectiu, i aleshores és interessant, m'agrada tot el que fa, com evoluciona la història, i de fet, a mi m'agrada més la història d'aquesta segona pel·lícula, que no, o trobo que avança més, o hi ha més coses a dir d'aquesta segona pel·lícula que no pas de la primera, que la primera, perquè ja tens a Elfaba convertida en la dolenta, no? Aleshores, aquí ella pot fer moltes coses. La primera part era més la conversió del personatge. I, en canvi, la part musical, com bé tu deies, el problema que té aquesta segona part és que no hi ha un popular, no hi ha un Defying Gravity, no hi ha un tema com aquest, tot i que el tema doncs, que pren el títol la pel·lícula For Good és un molt bon tema, crec que és el millor d'aquesta segona part, no te'n vas del cinema cantant, no? Que és potser el que tocaria amb un musical recordant doncs, com recordaves les cançons que sortien a la primera part de la pel·lícula.
Clar, totalment. De fet, és que és això, tots els temes que coneix la gent són del primer acte i el segon acte té molts bons temes. No sé si tant els dos nous que han fet, que no estan malament, però tampoc han cridat massa l'atenció. No són temes com els de la primera pel·lícula. A l'argument estic d'acord amb tu. A mi m'interessa molt més aquesta segona part, que potser si expliquessis una miqueta al principi podria ser una pel·lícula independent, però clar, faria falta explicar el que no sabem al principi, que la primera part. Però, curiosament, a la gent li agraden molt les pel·lícules d'instituts i d'universitats i d'aquestes coses i no tothom pensa com nosaltres. No? Ja, les trames polítiques aquestes i les alegories que fan al món actual i tal, a la gent li avorreixen una mica. No?
Sí, però és que això ho hem vist. O sigui, està fent el mateix que fer Harry Potter o doncs, un miércoles, no? La sèrie.
Sí.
I aquí fa exactament el mateix. I es focalitza en això quan la part dels animals i tal, que és la part més interessant i que sí que entra una mica més a la pel·lícula, però tampoc es mulla excessivament gaire, no? Perquè dius, bueno, els animals se'n van, no sabem on, ni què van a fer, ni... Vull dir que també ho passa una mica per sobre, però vaja, sí que és el tema de conflicte de llarg de tota la pel·lícula, i això sí que em sembla bastant interessant.
Sí, sí, de fet és que és el que mou a l'elfa a fer tot això, no? Perquè si no hauria acabat amb el mag a la ciutat d'Esmeralda. O sigui que sí, sí. Però no sé, jo he escoltat uns quants podcasts i he llegit alguns articles i a la gent el tema aquest de tipus Miércoles que has dit o tipus Harry Potter li crida més l'atenció, no?
Ja, yeah, ja. Yeah. Bueno, no, no és el meu cas ni el teu, per el que no, veig, no, tampoc. De totes maneres, a mi hi ha una cosa que sí que també m'ha agradat d'aquesta segona part, que és cert que quan li veus el truc llavors ja és fàcil d'endevinar, que és, sense dir res encara, perquè estem encara amb la part sense spoilers, però com personatges que tu has vist de la primera pel·lícula s'acaben transformant en personatges que tu coneixes del Màgic 2, no? Aleshores, quan veus que ja ho fan una vegada, dius, ah, val, d'acord, doncs aquest serà aquest, aquest té probabilitats de ser l'altre, o sigui, tu vas jugant una mica i aquests girs que algun... doncs ja te'l podies veure venir de la primera pel·lícula perquè les llavors estaven allà posadetes, no són, crec, que sorprenents, però a mi m'han agradat. És una de les parts que m'ha agradat d'aquesta pel·lícula.
Sí, jo crec que això està molt bé. I la volta que li donen, que jo parlarem després al Lleó i altres personatges, estan molt bé, també. I el que tu dius, si escoltes les lletres de la primera pel·lícula, de les cançons, ja et deixen entreveure quin personatge és cada personatge. O sigui que això sí que està molt ben pensat. Sí, jo trobo que no està malament. I després que si veus la pel·lícula del Màgic 2, també fa gràcia, no? Perquè veus, ah, mira, ara aquest és que ho fa per això, no? Però...
De totes maneres, també he vist de gent o he escoltat alguna crítica de gent que s'obstinava a encaixar aquesta pel·lícula amb la del 39. Evidentment que no encaixen, però és que tampoc està pensada, no, perquè encaixi, perquè bàsicament el llibre que reinventa, o sigui, és un llibre que fa una versió lliure, o sigui que tampoc hem d'intentar encaixar-la en el clàssic del 39.
És que estem veient una adaptació lliure de la novel·la, que ja és una adaptació lliure de la novel·la original, no? Tot i que també la novel·la del Gregory Maguire, que és la que es basa al musical i a la pel·lícula, també veu molt de la pel·lícula original de Victor Fleming, perquè a la novel·la de Baum ni la Elfaba és verda ni moltes coses que surten a la pel·lícula. No? Sí que agafa cosetes de la pel·li. Evidentment, encaixar no encaixa. Fa gràcia imaginar-se que encaixen certes coses, però evidentment no encaixa al 100% perquè és impossible. No? Clar, encaixa ja... tant com encaixaria una pel·lícula de Marvel amb els personatges originals del còmic.
Clar, hi ha un recurs que, bueno, després entrarem una mica més a fons si vols, no? Que és que quan apareix el personatge de Dorothy no se li veu la cara. No sé, jo no acabo d'entendre el per què, és a dir, trobo que és absurd que no li veiem la cara, però no sé si intenten que tu t'imaginis a Judy Garland en aquell moment. És l'únic per el qual podria entendre el fet de que no li ensenyin la cara.
Això ja ve de l'obra de teatre, que l'obra de teatre, si no ho recordo malament, l'únic que es veu de la Dorothy és un ombra que tira el cubell a sobre de la Elfaba, que és una mica el que es veu al final d'aquesta pel·lícula i no apareix més, perquè, clar, la Dorothy és la protagonista d'altra història. I sigui... encara que fos un minut la veiéssim a aquesta pel·li, ja la història centraria en què li passa a aquesta nena i el que està fent. I és una història que en realitat no pinta res i la deixem de banda. No? És una excusa per tot el que passa. Però jo crec que és per això més que per no mostrar la Judy Garland.
Clar, la gràcia que té és el que ara tu deies, no? És a dir, el Màgic 2 és una història secundària i la història principal és aquesta amistat entre Elfaba i Glinda, no? Aleshores...
Sí, de fet, la pel·lícula original, si la veus des de la perspectiva de Wicked, en realitat no passa res. O sigui, envien a la nena aquesta perquè perdi el temps a buscar l'escombra de la bruixa, però és tot és mentida, no? O sigui que no està fent res.
Clar, he pensat, que irrellevant és el Màgic 2. Quan has vist Wicked, no? És que m'he quedat una mica esturat.
Sí. Bueno, ja ho és una mica la pel·li original, perquè hi ha un llibre que és molt interessant del Salman Rushdie que parla de... dedicat només a la pel·li de la Metro. I t'explica que, clar, tots els personatges masculins de la història no pinten res ni tenen cap poder, ni els personatges importants de la història són la Bruixa Dolenta, la Glinda i la Dorothy. Els altres passaven per allà una mica, no? O sigui que no...
Bé, això ara em recorda aquell acudit, l'heu d'agafar com un acudit, no seriosament, de Big Bang Theory, no? Que Sheldon diu que Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda no fa res, que tot el que passa passaria igual si ell no hi fos en la pel·lícula, no? Vindria a ser
sí,
una
sí,
mica...
Doncs, amb aquesta pel·lícula, segur.
Sí, aniríem una mica per aquí. I, per cert, les dues actrius, que, de fet, jo crec que és també del millor de la pel·lícula, no? Cynthia Erivo i Ariana Grande, però, sobretot, crec que Cynthia Erivo, en un paper molt més important, ja principal, aquí, mentre a la pel·lícula anterior crec que les dues tenien un protagonisme bastant repartit, crec que en aquesta, clarament, és una pel·lícula en què la protagonista és Elphaba i Cynthia Erivo s'endú els millors moments, les millors escenes. I Ariana Grande queda una mica com, no diré com una bleda, no? Però sí que el personatge, tot i que al final es reforça una mica, però bastant més fluixet que no pas el d'Elphaba.
És que tu pensa que el muntatge teatral, aquest personatge apareix al principi del segon acte, tal com ho fa la pel·lícula, i apareix al final a For Good i poques vegades més. I tota la resta d'història és la història de l'Elphaba i el que fa. I aquí, a la cançó del Mac, la de Wonderful, han inclòs a la Glinda perquè surti més. Però a l'obra de teatre la canta només el Mac i l'Elphaba. I a part, han inclòs la cançó de Girl in the Bubble, que és la cançó nova de l'Ariana Grande, perquè també surti més a la pel·lícula. Però realment el que apareix al teatre, al segon acte, és el principi i el final. La resta és la història d'Elphaba. Per tant, clar, el personatge de Glinda, tot i això, queda una mica més desbravat en comparació amb el de l'Erivo.
Bé, ara parlaves de la música. Si hem de comentar un parell de cosetes de la música, la primera és que Stephen Schwartz ha composat la banda sonora al cantó de John Powell, igual que ho va fer a la primera pel·lícula. Les orquestracions originals, que eren amb 23 músics, s'han ampliat a 125, o sigui, una orquestra absolutament enorme. I el que tu deies, han afegit dos temes nous, el No Place Like Home, que canta Elphaba, que és una cançó que, a més, ha coescrit Cynthia Erivo, i l'altra és la que, doncs, deies ara mateix, no?, The Girl in the Bubble, que és la cançó que canta a Glinda, que tampoc és que portin massa res les dues cançons, ni dius, home, anem a fer una que la gent s'enganxi, no?, que surti del... Pues tampoc.
No són temes dolents, estan bé, però que no tenen el ganxo que tenien les cançons de la pel·lícula anterior, no? I també això s'entén que no hagin agradat tant. Clar, si fos el que tu dius, una pel·lícula que fos d'una peça, que no siguin dos parts, doncs estan bé perquè són temes de reforç. Ja els temes bons els has tingut al seu moment i el tema bo de For Good el tens al final. Però clar, sent una pel·lícula individual o una segona part, doncs llavors, clar, es troba a faltar el que teníem a la primera part.
Bé, alguns temes de producció a comentar, per exemple, el rodatge que va començar. De fet, es van rodar les dues pel·lícules juntes, la primera i la segona part, van començar el 9 de desembre de 2022 i pràcticament es va completar ja el juliol del 2023 abans de suspendre a conseqüència primer de la vaga de guionistes, però van continuar rodant perquè els actors doncs, ja anaven rodant, va coincidir amb la vaga d'actors i res, els hi quedaven, com aquell que diu, literalment dos dies per acabar el rodatge i, de fet, quan va finalitzar la vaga, es van tornar a reunir el 24 de gener del 24 per tornar a rodar i van acabar doncs, dos dies després, el 26 de gener per acabar el rodatge. En quant a les veus, sí que això, les dues pel·lícules, ha estat de manera conjunta que es van enregistrar en directe en el plató, que és una cosa que no se sol fer habitualment, que sempre s'enregistra la música a part, però sí que aquí Erivo i Grande van insistir i els va ajudar un tècnic de so guanyador de l'Oscar, que és Simon Hayes, que va utilitzar variacions a tècniques d'enregistrament que havia fet servir per als Miserables. Com ho veus tu, el fet de que cantin o que s'agafi la música de Plató?
En aquest cas bé, perquè jo crec que també li dona un toc més fresc quan estàs veient les actuacions d'elles a la pantalla, perquè a vegades els musicals clàssics sembla doncs, que s'estan doblant a ells mateixos, no? I queden una miqueta pues, artificials segons quines escenes, no? I aquí està bé. I a més una cosa que fa gràcia és que si tu compres la banda sonora s'han registrat una altra vegada per... No han tret la pista d'àudio de la pel·lícula, sinó que han gravat el disc una altra vegada. O sigui que el CD no és exactament igual al que sentim a la pel·lícula. Té la seva gràcia.
Sí, bé, i té sentit, perquè quan tu estàs escoltant la música no veus la imatge, aleshores les orelles estan més atentes, no? O sigui, necessites tenir la veu més a prop. En canvi, quan tu veus imatge, la veu pot estar una mica més allunyada, perquè t'has de focalitzar no només en la veu, sinó també en el que estàs veient, no? Aleshores, bueno, té bastant sentit. I li dona aquest punt, jo crec, d'obra de teatre, no? Dels orígens. I tu estàs al teatre, no estàs escoltant un enregistrament, estàs escoltant allà les veus de les actrius cantant en viu en directe, no? Per una cosa vas al teatre, precisament per no escoltar enregistraments.
Sí, totalment. I a diferència dels Miserables, que és una pel·lícula que està molt bé, a mi m'agrada molt, aquí, clar, hi ha moltes escenes d'acció i de salts i de moviments i tal, i també tenen la seva dificultat cantar-les, aquestes cançons en directe.
Clar, els Miserables també teníem Russell Crowe, que cantava justet, i aquí tenim a Michelle Yeoh, que no sap cantar. A veure... Jo crec que és...
La veritat és que sí. L'altre dia a un podcast vaig escoltar que deien que després d'aquesta pel·lícula li tenien que treure a l'Oscar que li van donar el seu moment.
Jo, mira, Michelle Yeoh me l'estimo, però, hosti, porto un any entre el Wicked, que no m'ha agradat ni el seu personatge, ni la seva interpretació, ni com canta, i la de secció 31 de Star Trek, diguéssim que no... Està baixant punts, Michelle Yeoh, però...
Sí, però la pobra... Jo crec que a secció 31 ella fa el que pot amb el que li han donat, i aquesta pel·lícula, les parts que no canta, a mi no em desagrada, però clar, no és un personatge tampoc molt agraït ni per lluir-se gaire.
Que va. Al contrari, està fet també perquè l'espectador l'odiï, no? Vull dir que és així. I abans comentaves dels decorats, efectes especials. Jo no recordo si ho vam explicar a la primera part, però bé, en tot cas, si no, ho repetim, que el director va citar com a inspiració Hook de Steven Spielberg per l'ús de decorats a gran escala, efectes pràctics que també es fan servir a la pel·lícula, que sí, és veritat, tenim el digital, sobretot el tema dels animals, no? Aquest os, aquest lleó, bueno, que se li veu al digital, és a dir, és un dibuix. Però quan fa servir efectes pràctics, funciona molt bé la pel·lícula, els decorats, les rajoles, per exemple, són brutals, estan construïdes en fang real, pintat aleshores de color groc, són meravelloses.
Jo crec que s'agraeix molt perquè es nota les escenes i també dona la impressió d'estar veient un musical clàssic d'aquells que feien decorats grans, no? Tipo Hello Dolly o similars. La llàstima és això, que hi ha coses... Jo és que tinc un problema amb el digital que és que no em cola mai. I el que tu dius, aquests ossos digitals i aquests animals digitals, que per cert, l'os és inventat per la pel·lícula perquè la novel·la és una persona i a l'obra de teatre és una persona. O sigui que dius, quina necessitat hi ha de fer aquest os que aporta... Bueno, aporta l'escena que s'han inventat de quan els animals marxen, no? Sí. Però ho podien haver fet amb un altre personatge, no sé. Em sobra una mica. Però, bueno, entenc que també és el que li agrada a la gent, no? I totalment d'acord, aquests decorats són increïbles.
Molt bé, doncs Miguel Ángel, ha estat un supergust tenir-te i que ens il·lustris tant dels musicals que en saps un munt i un plaer parlar d'aquest Wicked for Good una vegada més amb tu.
Doncs moltes gràcies per convidar-me i si fan una altra part, doncs ja parlarem.
I si no, ja ens buscarem alguna altra excusa, no pateixis.
Va, molt bé.
Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu. Adéu.
La pròxima setmana, si tot va segons el previst, tornarem per darrera vegada a Hawkins i a l'Upside Down. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.